Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El cocodril i el mico. Fa molts, molts i molts anys, en un racó de Kènia, a la riba del riu Galana i molt a prop de la costa, hi vivia un mico molt simpàtic. Vivia entre les branques d'un mango. Aquell arbre era casa seva i des de dalt de tot podia veure un bon tros del riu abans que arribés al mar. El mico passava el dia escollint els millors mangos per menjar-se'ls. Eren la seva fruita preferida. A l'altra banda de la riba hi vivia un cocodril solitari. Un dia, mentre el cocodril havia sortit a fer una volta tot nedant lentament, va veure el petit mico atipant-se de mangos. Durant uns quants dies, cada matí el cocodril s'acostava fins a l'arbre on vivia el mico per observar-lo. Els mangos semblava que eren tan bons. Un d'aquells dies va nedar fins a tocar de l'altra riba i va cridar.
Ei, mico, pots tirar-me un mango, sisplau? Tinc molta gana.
Des de quan els cocodrils mengen mangos?
No ho sé, però és que t'he estat observant moltes vegades i aquests mangos semblen boníssims. Me'n tires un?
I el mico n'hi va tirar un i li va tirar directe entre aquelles llargues fileres de dents afilades que tenen els cocodrils. L'endemà, el cocodril va tornar fins a l'arbre dels mangos i el mico va compartir els fruits amb ell. I l'endemà, i l'altre, i parlaven, i es van acabar fent molt amics. Un dia, el cocodril va dir al mico que el volia convidar a casa seva.
Però com vols que vingui a casa teva si no sé nedar?
Puja sobre meu i jo et transportaré.
El mico va saltar al damunt del cocodril i es va agafar bé al seu coll. I es van endinsar junts a les aigües del riu Galana.
T'haig de dir una cosa que no tinc ganes de dir-te.
Què és?
Va preguntar el mico.
T'he parat una trampa. T'he traït. No et vull ensenyar a casa meva ni convidar-te a sopar. Sé que estic a punt de perdre la teva amistat.
Però de què estàs parlant? N'he de més a poc, que no entenc res.
Els cocodrils del riu m'han demanat que et capturi. Fa temps que els vaig explicar que ens havien fet amics i que compartíem els mangos.
I què volen? Mangos?
No, el cap dels cocodrils està molt malalt. El Consell dels Savis va decidir que només hi ha una cosa que el pot curar, i és menjar un tros de lleialtat. I tothom sap que es troba lleialtat al cor dels micos. Per això em van demanar que t'anés a buscar.
Uah! El meu cor? No m'ho puc creure.
Va exclamar el mico, tot sorprès.
Jo no volia fer-ho, però m'hi van obligar. De veritat que no volia espatllar la nostra amistat.
El mico era molt llest i de reflexions ràpides. I després d'estar una estona callat, va dir al cocodril.
Tranquil, amic. Jo t'ajudaré a salvar el cap dels cocodrils.
De veritat que ho faràs?
Sí, però només tinc un problema. Els micos mai ens emportem el cor gaire lluny de casa. El meu és a dalt del mango, lligat a les branques més altes, i està ple de lleialtat.
Sí?
Va exclamar el cocodril, sorprès.
Sí? O sigui que ja pots fer mitja volta i tornar enrere fins al meu arbre. No podem perdre ni un minut, si vols salvar el cap dels cocodrils. S'està morint!
El cocodril va tirar enrere, riu avall, tan de pressa com va poder. Va nedar com el vent, portant el mico a l'esquena, fins que va acostar-se a la riba on hi havia el maco. Abans que pogués acostar-s'hi bé, el mico va fer un salt i es va enfilar tronc amunt fins que va desaparèixer entre les branques i els fruits. Van passar molts minuts i el mico no apareixia.
Ei! On ets? Baixa de seguida, que no tenim temps!
Però només li va contestar el silenci. El cocodril esperava i esperava i es va començar a posar nerviós.
Tan amagat tens el cor?
I només se sentia silenci.
Ei, amic! Porta'm el cor, que el necessito. Em sents? Però què et passa?
Per fi, des de dalt de la branca més alta, el mico li va contestar amb veu forta i clara.
Uah! Tu bèstia! Tens la lleialtat a les teves mans i ara l'has perdut tota. Ja pots tornar amb els teus amb les mans buides. Si no hi ha lleialtat al teu cor, no et mereixes la meva.
I aquesta és la fi de la fi d'aquest conte, que ara se'n va riu galant amunt amb el cocodril. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El cocodril i el mico, dins d'un meravellós llibre de contes per a nens i nenes. De la editorial Columna, recollits per Anna Soler Pont, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Una aranya que coneixo, té 8 ulls però no s'hi veu. Li he posat unes ulleres perquè així pugui anar arreu. Una aranya que coneixo, té 8 ulls però veu ben poc. Li he posat unes ulleres que si no, no pot anar enlloc. Hi ha una aranya peluda, peluda, una aranya pobra que no veu. Hi ha una aranya peluda, peluda, una aranya pobra que no veu. Hi ha una aranya peluda, peluda, pobra que no hi veu. Hi ha una aranya peluda, peluda, una aranya pobra que no hi veu. I un cop que és molt fredolic, ha agafat un refredat, d'abrigar-se en un sac d'aire, per això avui l'hem regalat. Dos mitjons, un gorro de llana i
pijama, s'ha posat rulos al cap, el serrelli d'una cresta i dues cues al costat. I ara què faràs, granota, que així no podràs nedar? Què li passa al món? Què li passa al món? Cada cop s'ha capgirat. Granota, renyuda, què faràs, que així no pots ficar-te a l'aigua? Granota, renyuda, què faràs, donem-li un gorro per nedar? Granota, renyuda, què faràs, que així no pots ficar-te a l'aigua? Granota, renyuda, què faràs, donem-li un gorro per nedar? I tu t'ho creus, però potser que no és veritat, i tot és una enganyifa. I tu t'ho creus, però potser que no és veritat, no creguis tot el que et diran. I el pop Frederic, tres parells de guants i una bufanda ben llarga. I el pop Frederic, tres parells de guants i una bufanda ben gran. I una bufanda ben gran, no creguis tot el que et diran.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Els pèsols meravellosos. Una vegada era una dona vídua que només tenia un fill. El noi es deia Lluc i era molt bon xicot. Vivien en una caseta enmig del camp i eren tan pobres que només tenien una cabra. La cabra els donava cada dia un petricó de llet per esmorzar, dinar i sopar. Un dia la cabra va deixar de fer llet i la mare li va dir al seu fill:
Lluc, cal que vagis al mercat a vendre la cabra. Mira de treure'n prous diners. Ja saps que no en tinc ni cinc.
En Lluc lliga una corda al coll de la cabra i se'n va cap al mercat. En arribar a la vila, se li acosta un pagès i li diu:
Ei, vols vendre aquesta cabra tan xamosa?
Prou, per això vinc,
respon el minyó.
Doncs mire, aquí tinc aquest sac de pèsols, no n'hi ha de millors al món. Pren els que vulguis a canvi de la teva cabra.
El pobre Lluc se n'omple les butxaques i el sarró, dona la cabra al pagès i se'n va cap a casa tan trempat. La mare, quan el va veure arribar, li va dir:
Noi, vens molt content? Deus portar-me molts diners.
No, mare,
va fer en Lluc.
No porto diners, us porto uns pèsols com no n'heu vist mai.
La bona dona es va enfadar molt i va dir:
Ai, trista de mi, que tinc un fill tan encantat.
I va llançar els pèsols per la finestra. L'endemà, quan en Lluc va obrir la finestra, es va quedar amb la boca oberta. On havien caigut els pèsols, hi havia una planta tan gran que s'enfilava amunt, amunt, com si fos un arbre. Sense pensar-s'hi gens ni mica, en Lluc es va enfilar per la planta per tal d'agafar les tavelles tendres del pèsol que hi creixien al capdamunt. Però com més pujava, més les tavelles s'anaven enfilant. Així va arribar molt en l'aire, tant que des d'allí ja no veia casa seva. Cansat de pujar, s'atura i s'adona que ha anat a parar en un país ben diferent del seu. Veu una velleta asseguda en una pedra i la velleta li diu:
Lluc, fa molts anys que t'esperava. Tu no saps que el teu pare era molt ric i un gegant li va robar la fortuna? El gegant viu en un castell prop d'aquí i tu hi has d'anar per tal de fer-li tornar el que és teu.
En Lluc arriba al castell i fa toc-toc a la porta. Surt la dona del gegant i li diu:
On vas, galifardeu? Fuig d'aquí si no vols morir.
Tinc fam i estic cansat,
respon en Lluc.
Deixeu-me reposar i menjar una mica.
La geganta el va fer passar, li va donar sopa i després va amagar-lo a la pastera. Al cap d'una estona es va sentir un gran terrabastall i va entrar el gegant tan alt i lleig que feia feredat.
Sento l'olor de carn fresca.
Va fer.
És un cabridet que t'ha rostit per sopar.
Va respondre la geganta. El gegant va sopar i, en acabat, com cada nit, es va posar a comptar els diners que havia robat el pare d'en Lluc. Però n'hi havia tants de diners que el gegant no va poder acabar de comptar-los i es va quedar ben adormit. I feia uns roncs que tot el castell tremolava. Aleshores, en Lluc va sortir de la pastera, va agafar el sac de diners i va fugir del castell. Cames, ajudeu-me. Quan la velleta el va veure venir, li va dir...
Corre, noi! Abans no baixi aquest gegant per la pesolera i et mati!
Quan en Lluc ja era mig camí, sent uns crits esgarrifosos, era el gegant que s'havia despertat i l'empaitava pesolera avall. Però en Lluc, llest com una mostela, en 5 minuts va ser baix de tot. Aleshores, la velleta, que era una fada i de les bones, va tocar la planta amb la seva vareta màgica i va dir...
Pesolera, fora!
I la pesolera va desaparèixer en un dir Jesús. El gegant, de cop i volta, es va trobar enmig del cel i de la patacada que es va clavar a terra no se'n va alçar mai més. I en Lluc, tot content, va dur el sac de diners a la seva mare. No els va faltar res mentre van viure i la mare d'en Lluc sempre deia...
Quina sort tenir un fill tan espavilat!
I qui no vulgui creure aquesta rondalla vera, que el seu cap se li torni de cera. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Els Pèsols Meravellosos, un conte popular, editorial La Galera, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Que tinc a l'habitació. Diré que tothom sap.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
Fa més de 100 anys navegava en un vaixell un capità, un home vell, que era el rei dels oceans. Un mal dia, una tempesta va sorprendre el capità, i per més que va lluitar, els peixos varen fer festa. Ell segueix el seu camí, però va contra una roca. El vaixell es desterota i la proa es va partir. Tot lluitant, no hi ha manera, amb una altra roca topa. Per la banda del darrere, tot de cop li cau la popa. Finalment, un huracà se li emporta el que restava. Tot ho xucla la mar brava i cap al fons se'n va anar. Del vaixell sols en quedà la samarreta del capità.
L'Hora dels Contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El viatge. La meva família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emportà el meu pare. Des d'aquell dia tot es tornà més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà.
Anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts i viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... Oh, no!
Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut.
Crida un vigilant molt enfadat. Estem esgotats i no podem tornar enrere.
Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiuxiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que de sobte un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
Encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acabi. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap a on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba, veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin. Ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Casana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Las mañanas se anuncian. vista.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Tinc dues mares. Jo sóc la Júlia i tinc dues mares. Així és la meua família, i així m'agrada a mi. A la mare fina, mare li dic. A la mare marina, mareta és per a mi. La mare, de bon matí, m'alça del llit, decidim la roba i anem a l'escola. El meu mestre Serafí ens conta el conte del dofí. M'agraden molt els animals del fons marí. Pintem peixos de colors, dolces estrelles de mar, un mascle que té cura dels ous, el cavallet de mar. La mare marina m'espera a l'eixida. Em dona el berenar i ens n'anem a jugar. Mareta, anem al parc, que hi és el meu amic mar. Juguem a ser pirates, bruixes i fades. En arribar a casa, quina bona oloreta! La mare fina fa el sopar a la cuina. Au, anem a la dutxa. Entre rialles i sabó, la mareta em neteja el cos. Ja és hora d'anar-se'n al llit. Em conten un conte i sóc molt feliç. Em donen un beset i... mare, mareta, bona nit. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Tinc dues mares. Contes familiars. Un conte per identificar la diversitat de les famílies actuals, el respecte, la convivència i la igualtat. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Juny! Fai!
Demà és festa, Sant Joan la fa. Agafa l'estopeta i se'n va a casa. Tira un tren, maco guardat, vestit de general.
caigut una dent i estic molt content. Ja me n'han caigut dos i no puc fer ni un mos. Ja en porté dos i tres i aquí no passa res. En quatre o cinc gairebé no en tinc. Se mou una dent,
se mou una dent,
sembla que balli,
i sembla que balli.
Se mou una dent,
se mou una dent,
cada dia més,
cada dia més.
Se mou una dent,
se mou una dent,
sembla que balli,
i sembla que balli.
Se mou una dent,
se mou una dent,
cada dia més,
cada dia més.
M'han caigut una dent i estic molt content. Ja me n'han caigut dos i no puc fer ni un mos. Ja en portem quasi tres i aquí no passa res. Amb quatre o cinc gairebé no en tinc.
Se mou una dent,
se mou una dent,
i sembla que balli,
sembla que balli.
Se mou una dent,
se mou una dent,
cada dia més,
cada dia més.
Se mou una dent,
se mou una dent,
i sembla que balli,
sembla que balli.
Se mou una dent,
se mou una dent,
cada dia més,
cada dia més.
Se mou,
se mou,
se mou,
se mou.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Estic content.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Petons perduts. L'altre dia la iaia semblava trista. Al vespre els pares parlaven de la iaia fluixet, com quan parlen de coses importants. L'endemà, la mare ens va cridar i ens va anunciar:
la iaia està trista perquè no li feu petons.
Com es pot estar trist per això? Si els petons són un rotllo. Això dels petons segur que és un problema de dones. Encara recordo aquella nena de l'escola que em perseguia per fer-me petons. Sort que ara em persegueix a un altre. Hi ha senyores que fan petons tan sonors que et deixen sord. Altres els fan tan forts que et deixen la galta com una tomata. I la mare, la meva mare, és una pesada amb els petons. Jo no els necessito, els petons. Bé, excepte els de la nit, quan estic al llit, quan no em veu ningú, i puc fer-me una mica el nen petit. Primer el papa, després la mama, i després puc dormir tranquil. El meu germà té 7 anys. Ell fa els petons molt ràpid i només quan li manen. Cada segon que passa sense jugar per a ell és perdre el temps. La meva germana té 2 anys. Li costa molt fer petons. Les barbes piquen, les ulleres xoquen, els cabells fan pessigolles, els coneguts fan vergonya, els desconeguts fan por. Sembla que els meus germans tampoc necessiten els petons. Bé, excepte els de la nit. Quan estan al llit, quan no els veu ningú, i poden fer-se una mica els nens petits. Primer el papa, després la mama, i després dormen tranquils. El meu pare diu que m'entén. Diu que a ell també li atabalaven els petons quan tenia la meva edat. Diu que els feia quasi sempre per obligació. M'he fixat que els homes es donen la mà en lloc de fer-se petons. Quines ganes de ser gran! El meu pare sembla que tampoc necessita els petons. Bé, excepte a la nit, quan està al llit, quan es pensa que no el veu ningú. Caram, quins petons que es fa amb la mare! Si al papa no li agraden, deu ser que s'esforça molt. Els meus amics i jo no ens en fem de petons. Només faltaria. Això és cosa de nenes. No m'agrada trobar-me amics quan passejo amb la mare.
Que no diu res al teu amic?
Quan entendrà que a nosaltres no ens cal dir-nos res? Els meus amics sembla que tampoc necessiten els petons. Bé, però suposo que a la nit, quan estan al llit, quan es pensen que no els veu ningú i poden fer-se els petits, volen els petons del papa i de la mama per dormir tranquils. Per què necessita petons la iaia? Vaig preguntar a la mare. La resposta no me l'esperava pas.
Perquè no li van fer quan era petita.
Tampoc els de la nit? Vaig preguntar.
Tampoc?
Va respondre amb cara trista la mare. Però ella no em fa quasi mai, vaig preguntar. A mi no se m'escapa res.
Qui no ha rebut, no sap donar.
Alguna cosa haurem de fer. Si la iaia necessita petons per entendre que l'estimo, i si la iaia necessita els petons que no li van fer de petita, si la iaia està trista sense petons, si em fa vergonya fer petons i si em poso vermell quan faig petons, també tartamudejo quan li dic coses boniques, alguna cosa hauré de fer. Si un any té 365 dies i si cada dia els teus pares et fan com a mínim un petó, i si els nens volen petons fins als... no sé, jo en tinc 9,
I encara avui els de la nit, els nois i les noies de l'institut volen petons dels seus pares. Potser també els volen d'amagat. Bé, tiraré curt. Direm que fins als 10 anys. Sobretot perquè no sé multiplicar mentalment més enllà del 10. 365 per 10 són... a veure... 3.650 petons! Ostres, aquí fa falta una feina d'equip. O ens posem tots a fer petons a la iaia o no hi arribarem de cap manera. Recuperar els petons perduts. Aquest serà el meu pla. Començo avui mateix, estic decidit. Ding-dong! Sona el timbre.
Obriu, és la iaia!
Va dir la mare. Avui no m'espero que obri la porta a ningú. Avui baixo el primer les escales, obro la porta, no ho penso dos cops, salto damunt de la iaia, l'abraço i li engalto un petó. La iaia s'ha quedat glaçada. Es nota que no s'ho esperava. Passen uns segons eterns.
T'he comprat uns pastissets. Són els de poma, els que més t'agraden.
Fins i tot li tremolava la veu. He trencat el gel dels petons. Ara he d'anar cap a dir coses boniques. La iaia parla amb els pares. Parlen de coses de grans, un avorriment. Els meus germans juguen a prop. Jo espero el moment oportú per dir alguna cosa bonica. S'està acomiadant i encara no he pogut dir res. La iaia busca la seva bossa. He de dir alguna cosa. Una, dues, tres... Ara, iaia, vols quedar-te a dinar amb nosaltres?
Oh, no! Això no és prou bonic.
I afegeixo. No marxis, m'agrada estar amb tu. Uf, ja ho he dit. Miro la iaia. Està plorant. Els pares m'han dit que estan molt orgullosos de mi. També m'han dit que em portaran a un lloc especial per entendre per què la iaia necessita petons. Anirem a conèixer el barri on va viure la iaia de petita. Estic molt emocionat. Els meus germans es quedaran a casa. Això vol dir que és cosa de grans. La iaia no vol venir. Diu que són massa records. Li he promès que li explicaré tot. I ella ha somrigut. I vet aquí un gos. I vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Petons perduts. De Carlota Valls i Andrea Zayas. D'Edicions Salòria, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Au, benvinguts a Nord-Amèrica!
Yeah.